De l'hora independentista. Un espai d'entrevista, tertúlia i debat sobre l'actualitat política i social de l'entorn sobiranista del país. I volem parlar de l'àmbit independentista des d'una òptica desacomplexada, constructiva, positiva, transversal i optimista. Aquest és un programa que neix amb una característica molt singular. Els integrants de l'equip desitgem, fervorosament, que ben aviat ja no sigui necessària la seva existència, perquè això voldria dir que Catalunya ja seria independent i que per tant ja no caldria informar i debatre sobre l'actualitat independentista. Lamentablement això de moment encara no ha succeït i nosaltres ho aprofitarem per compartir una estona agradable i relaxada de conversa patriòtica i cultural amb els nostres meravellosos col·laboradors i convidats i amb l'audiència formidable de Som.cat, la ràdio independentista de Catalunya. I parlant de col·laboradors i convidats, avui a l'estudi principal de l'emissora ens hem donat cita a l'Adolfo Rodríguez, membre de l'Agència Intercultural ITACAT i un independentista català de la Manxa, la Mayra Beltrán, periodista i blocaire catalana i colombiana, independentista, investigadora per la Universitat Autònoma de Barcelona en temes de llengua i immigració i coordinadora de l'entitat Llatins per Catalunya i periodista d'aquesta casa i de l'Agència Intercultural ITACAT, i el nostre convidat especial, en Jordi Salat, que al gener del 2005 va presentar un llibre que ara està de molta actualitat perquè versa sobre les quatre columnes catalanes. Ell és escriptor, és independentista, blocaire i assessor cultural. Ell, de fet, ha estat el redescobridor de les quatre columnes catalanes recentment reinaugurades i podeu trobar el seu llibre a l'editorial Llibres de l'Índex, on es reivindica la restitució de les quatre columnes i on es denuncia i demostra l'ocultació, l'adulteració i l'espanyolització que ha patit el complex arquitectònic de Puig i Cadafalch. Via telefònica també tenim amb nosaltres en Joaquim Ullant. Ell és historiador i és president del Cercle Català d'Història i ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos avui des de la distància per complementar una miqueta els apunts històrics que de ben segur en Jordi Salat anirà desenvolupant al llarg del programa. Moltes gràcies a tots plegats per estar aquí amb nosaltres i donem per iniciat el programa, el primer programa de l'Hora Independentista.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i, en fi, comencem a parlar per on vulguis. Si vols començar pel llibre, si vols començar per les quatre columnes, per on tu vulguis començar.
Començarem pel llibre, però a mi m'agradaria molt preguntar-vos als tres convidats presents i també al convidat per via telefònica, si heu vist les quatre columnes, si us emocionen, si us agraden, què us suggereixen, quines han estat les vostres impressions sobre aquest monument que s'acaba d'inaugurar.
Jo les he vist en fotografia i he vist algunes fotografies impressionants, molt maques.
Trobes a faltar alguna cosa?
Trobo a faltar que s'expliquin el seu significat, perquè s'explica el seu simbolisme català i és cert, perquè les columnes tenen dos aspectes, no? Un aspecte que és el nacional, evidentment són quatre columnes que simbolitzen la catalanitat, però el símbol sempre té un significat. Jo trobo a faltar que s'expliqui el significat d'aquestes quatre columnes, i això s'hauria pogut fer només llegint algunes frases de Puig i Cadafalch, però bé, trobo que encara no s'ha fet prou de difusió del seu significat.
De tot això en parlarem ara. La Mayra les ha vist?
Encara no. Les he vist només en fotos, però clar, també trobo a faltar moltes coses. Trobo que no, ara no són al mateix lloc on eren originalment i encara no hi he anat.
I l'Adolfo?
No, solament l'he vist per la premsa i intentarem esbrinar tota la seva història, tot el que ha dit el Jordi Salat sobre el significat profund de tota aquesta història, no?
Joaquim.
Hola, bona nit a tothom.
Hola, bona nit.
Bona nit, Joaquim.
Les has vist tu, les quatre columnes?
Sí, vaig tenir l'oportunitat de veure-les la setmana passada i de ser també a la inauguració del diumenge passat, i la veritat és que vaig tenir una sensació molt forta, no? Perquè si les veus una mica de lluny tens la sensació de que, bueno, la construcció potser és una mica petita, no? però un cop estàs a pocs metres d'elles, te n'adones de la força que té el simbolisme i de la força que tenen aquests 20 metres d'alçada de ciment. I vull aprofitar per... La primera cosa que vaig fer quan les vaig veure va ser enviar-li fer una fotografia amb el meu mòbil i enviar-li en el Jordi aquesta imatge, perquè considero, i crec que això s'ha de dir, que en Jordi és un dels principals instigadors que avui tinguem aquest monument recuperat i que puguem també homenatjar la memòria d'en Puig i Cadafalch.
Inauguració que va tenir molta gent, no? Potser més de l'esperada, 3.000 persones per la poca premsa que va tenir la inauguració i a més amb la participació, bueno, amb la compareixença del president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona. Això és il·lustratiu de la importància que té realment aquest símbol que durant 8 anys ha estat ocultat i realment ocultat a la premsa i al públic en general.
Sí, és un...
Bueno, en Jordi diu que no són 8 anys, que són 21 anys.
Bueno, 21 anys els anys que porto jo ficat amb el tema aquest, no? Però fa una associació, fa 8 anys que ho està promovent i com a símbol pues, se l'ha de felicitar perquè ha estat un èxit. Jo sempre dic reconstruir, no? Reconstruir aquestes columnes que són un símbol català i jo espero que a partir d'ara es presti més atenció al seu significat perquè per les coses que suposo que al llarg de l'entrevista podrem anar traient. Pensa que això... Clar, per mi són 21 anys, perquè fa 21 anys que jo estava a la mar de tranquil, anant fent el meu passeig de la plaça Les Ceps, que anava jo llavors fins al monument a Colom, i em vaig trobar una postal allà davant del Palau Robert, amb aquestes columnes, vaig decidir anar-les a veure a Montjuïc, i quan vaig veure que no hi eren, vaig començar a investigar-ho.
No? Així va començar tot, no?
Amb això va començar amb aquella postal, vaig començar a buscar, vaig començar a fer un programa... Bueno, vaig enviar la foto, hi havia un programa a TV3... que era de la Maria Pau Huguet. Vaig enviar la foto, la postal aquesta, i molta gent pues, no sabia de què anava. Finalment vam començar a trobar informació, vaig anar investigant, i és clar, el que hi havia al darrere d'aquestes... Però és que no són columnes, és un conjunt arquitectònic. Mm. Clar, perquè actualment se parla molt de dir quatre columnes, però no, les quatre columnes són una part.
Clar, això queda molt clar en el teu llibre, no? Que realment... les quatre columnes són una petita part de tot un complex que Puig i Cadafalch va dissenyar per la muntanya de Montjuïc i que ha estat adulterat
totalment,
de manera
sí,
intencionada per les forces de l'ordre de l'època i per els mateixos catalans, no? Que a vegades hem viscut aliens a aquesta realitat.
Posteriorment, a vegades et sorprèn perquè hi ha coses que després de tants anys d'estudiar-ho i de buscar-ho, quan ho expliques, hi ha catalans que no se les volen creure. I això me sorprèn, no? Però pensa que de fet, quan jo vaig trobar aquestes columnes i vaig anar investigant, vaig anar lligant caps com si fes un trencaclosques, no? O sigui, perquè Puig i Cadafalch volia fer un conjunt arquitectònic helenista, en un lloc que encara això es conserva, podem veure el Teatre Grec. Després ell volia fer un recinte que s'havia de dir Iberona, allà hi tenia que haver la cultura ibèrica i no la cultura de les regions d'Espanya, com ja avui dia, que es diu poble espanyol. I el que ara és Museu Nacional d'Art de Catalunya, ell li va ficar Palau del Saber Antic. Això és molt important, aquest nom, per entendre tota l'obra de Puig i Cadafalch. Perquè, i a més, els pavellons, que ara porten noms de reis espanyols, portaven noms d'arts i oficis. I la plaça que ara es diu d'Espanya havia de ser la plaça de l'Excedra. L'Excedra és com uns bancs que els grecs feien servir per fer filosofar. Es trobaven en aquest pati, no? Llavors, clar, les columnes què signifiquen? Aquí, pensa, jo no estic dient el que simbolitzen. Jo dic, què signifiquen? Doncs pues dintre de la cultura hel·lènica, les quatre columnes són el temple de la deessa Atenea Niké, l'Atenea victoriosa, la saviesa victoriosa. I és això, d'aquí ve el nom del Palau del Saber Antic. Llavors, clar, jo a vegades explico això i hi ha gent que els hi fa por admetre que tenen un simbolisme hel·lènic perquè es pensen que perden el simbolisme català. I insisteixo, una cosa és el simbolisme català i l'altra cosa és el significat que tenen les quatre columnes. El significat és un significat universal i si els catalans hem agafat aquest significat universal com a símbol nacional, hauríem de saber aprofitar per ser una nació capdavantera a nivell de totes les nacions emergents que estan sortint i que s'identificarien amb aquest significat. Però fins ara, les persones que comparteixen aquesta visió meva són molt poques, i algunes no m'entenen, i altres, malauradament i tristament, encara hi ha actituds hostils.
Tu comentaves, fora de línia, que el Puig i Cadafalch va veure molt de l'obra i del pensament de Francesc Pujol o de l'Alexandre Deulofeu.
Bueno, més que...
Suposo que ho deies no només pel catalanisme, sinó també per l'hel·lenisme, potser, no?
És clar que sí. És que això és molt important. Però no és que Puig i Cadafalch vegués d'aquest pensament. Jo m'anava trobant, no?, dintre de l'estudi de les quatre columnes, me portava a coses diferents. També em va portar la càbala hebrea, i no s'ha d'escandalitzar ningú, perquè es va donar a conèixer a Catalunya, això. I no té res a veure amb aquestes sectes que hi ha a californianes. Llavors, clar, jo buscant els significats em vaig trobar que dintre d'aquest conjunt arquitectònic el missatge, el pensament que ens transmet és un pensament hel·lenista, i hi ha una tradició catalana que ja la trobem en Pere el Cerimoniós, i després la vaig trobar en Verdaguer, la vaig trobar en Joan Maragall, i clar, vaig trobar-la en Francesc Pujols. I Francesc Pujols per mi va ser una descoberta molt important, perquè ell va dir que el pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. I Dalí ho va ficar a la porta que té d'entrada al seu Teatre Museu de Figueres, hi ha aquesta frase i una estàtua de Francesc Pujols. Llavors vaig pensar jo, quin és aquest pensament que reneix? I clar, està relacionat amb el plantar les quatre columnes, perquè és el mateix pensament. I aquest pensament, en què consisteix?
Sí, explica'ns quin és el simbolisme de les quatre columnes pels... d'una manera, i per què també dius que són en altres llocs importants i centres de decisió.
Sí, bueno, per exemple, escolta, el president Obama quan surt a fer footing pel dematí, el primer que fa és passar per davant de les quatre columnes. És que ens pensem que són un símbol català i ignorem que els Estats Units... L'altre dia vaig veure una fotografia de la Universitat de Washington. Els estudiants de la Universitat de Washington, quan fan la festa d'entrega de diplomes, doncs es fiquen tots en un escenari i fiquen quatre columnes com les que tenim a Montjuïc. Llavors jo pregunto, què les fiquen? Perquè tenen un simbolisme català a Washington? Oi que no? Aquelles quatre columnes que hi ha davant de la Casa Blanca, què les va ficar allà el president dels Estats Units? Perquè són un símbol català? Veritat que no. Les quatre columnes que es poden veure quan anem a Atenes i ens ensenyen el temple de l'Atenea Niké, van ficar els grecs quatre columnes perquè són el símbol català? Per l'amor de Déu. Tant costa d'entendre que tenim un símbol que té un significat universal i hem de saber-lo fer servir per tenir recolzament internacional a la causa independentista catalana?
És que potser Puig i Cadafalch anava molt més endavant que la cultura clàssica del país.
No ho sé, això. El que sí sé és que jo vaig relacionar el seu pensament amb el de Francesc Pujols. Francesc Pujols deia que el sentit de la vida, i això seguia Ramon Llull, que ningú em discutirà que no era català, que el sentit de la vida és pujar per l'escala de l'existència, no? Ramon Llull deia l'escala de l'enteniment, i ell li diu l'escala de la vida i marca uns estats, i que per pujar, diu ell, hi han tres principis immutables que totes les cultures del món i des de sempre els han tingut com a essencials, que són la veritat, la bondat i la bellesa. Llavors, clar, si estem parlant d'un despertar i d'una cultura universal que des de Catalunya, segons Pujols, s'havia de donar a conèixer a tot el món, jo veia que tenia relació amb aquestes quatre columnes, perquè aquestes quatre columnes són la tetractis pels grecs, i això porta una concepció de la divinitat que és matemàtica. Jo vaig descobrir que aquestes columnes, com a símbol català, més enllà tenen un significat relacionat amb la càbala hebrea, el tetragramma, les quatre lletres del nom de Déu. I aquesta bandera que nosaltres tenim, no li sabem trobar tampoc el significat, i és molt important. La Provença ja la tenien, i tot això, ho anava descobrint, ho anava escrivint, anava fent un llibre amb tota la il·lusió del món, pensant-me que...
Tu anaves estirant d'un fil.
Jo anava estirant d'un fil i fent com un teixit. Però clar, quan vaig descobrir que segons l'historiador i científic Alexandre Deulofeu, Catalunya, segons la matemàtica de la història, el 2029 seria independent, encara em vaig entusiasmar més, no? I vaig buscar el perquè ho deia, això. Clar, i vaig anar establint lligams. Llavors, segons el Deulofeu, a la vida hi ha un sentiment, una ona de creativitat que va passant pel món i segueix unes gràfiques. Les vaig estudiar, i aquesta gràfica va passar per Catalunya al segle VIII. I al segle VIII, segons Deulofeu, l'esperit català, que és avui en dia els agnòstics i els nihilistes de Catalunya estan censurant aquesta paraula i s'equivoquen, perquè és aquesta paraula, segons Pujol, la que ens farà independents. Doncs, segons ell, aquest cicle que va passar per Catalunya al segle VIII va culminar al 1500, que va ser la gran expansió catalana, sempre amb un coneixement. Però, esclar, quan tu busques què va passar en aquella època i trobes a Jaume I el Conqueridor, també els trobes als quatre pals. Jaume I sabia el que significaven i ara no ho saben i ens creiem més moderns. Per això em va agradar Puig i Cadafalch, perquè ell va dir: hem de buscar en edat mitjana les essències del nostre esperit. Clar, i això no s'està buscant, només s'està mirant símbols nacionals, però els significats espirituals no es busquen.
Escolta, i també comentes tu el llibre, perquè tot això ho trobem al teu llibre, oi?
Tot això està en el meu llibre, algunes coses sortiran al segon llibre, que l'editor ja m'ha dit que li envia i em dona presses, i és que algunes coses que em van dir que millor no les expliqués al primer llibre, perquè me van dir que podien sorprendre.
I vaig pensar, el segon, clar.
No és que sorprengui.
Els editors sempre pensen en el negoci.
No, clar. Però no va ser l'editor, perquè l'editor va ser valent i m'ho va demanar. Va ser una altra persona que em va dir: per prudència no expliquem tant, i bueno, ho explicarem en el segon.
L'Homaira vol dir alguna cosa?
Abans a mi m'agradaria que ens expliquéssim també als oients quina va ser la teva motivació per començar amb aquesta recerca, des de quin anys, com ha dit el Dani, ha començat la teva lluita, perquè ara estem presents les quatre columnes.
Mira, jo és molt difícil saber quan comences una cosa, és molt difícil, Homaira. Perquè jo a vegades penso que vaig néixer per segona vegada quan vaig estar malalt 9 mesos, i després, quan estàs malalt 9 mesos allí només pots fer que pensar, vaig pensar tantes coses que no sabia, bueno, ja pensava més enllà del que jo havia viscut, no? Llavors vaig començar a escriure coses, i a partir d'aquí, doncs, m'he plantejat inquietuds, em vaig començar a plantejar coses de que jo em sentia oprimit a casa meva. Escolta, jo anava a comprar el pa i deia: bon dia, i buenos días. I dius: home. I em veia gent que era hostil amb els catalans i que els teníem a casa. Llavors escoltava cançons de Lluís Llach i veia que cantava això, i me'ls vaig comprar tots els discos de Lluís Llach. Escoltava Raimon i pensava: home, el que senten aquests cantants és el que em passa a mi. I llegia llibres i m'anava fent, no? Però jo penso que allà va ser com una mena de Sí, aquella malaltia en 20 me va despertar moltes inquietuds. Llavors, jo estava, en aquella època vivia a la plaça Les Ceps, i després d'aquesta malaltia me van dir que caminessa. I el metge em va dir que caminessa per l'ombra, però jo sempre he buscat el sol, en sentit alegòric. I jo passejava, i va ser quan vaig veure aquestes columnes, llavors doncs vaig començar a buscar, saps? I a partir d'aquí, doncs, del Puig i Cadafalch, Francesc Pujols, novel·les... Clar, m'ho passava molt bé quan veia que altres persones havien escrit coses que jo havia pensat. Bé, aquí hi ha una comunió d'esperit amb molta gent i de moltes nacions. I així va començar l'inquietud, no?
Escolta, ja que has fet tantes al·lusions històriques, i tenim aquí un historiador, Joaquim, què n'opines de tot això?
Bueno, la meva opinió és que, suposo que en Jordi ho corroborarà, és que ell intenta transmetre un missatge que està una mica, és un nivell elevat, d'acord? Està una mica per sobre, té una nota filosòfica que, com ell ben explicat, a vegades la gent no entén, no? Costa molt arribar al missatge que intenta transmetre el Jordi a la mitja de la gent, no? I per això a vegades, ho he parlat moltes vegades amb ell, ell té la sensació a vegades de ser una mica incomprès, no? Una mica el que ens passa és una mica això, no? La pèrdua de referents i el no conèixer la nostra història fa que tinguem aquests forats que quan algú com en Jordi ens apropa aquesta filosofia, doncs clar, ens sigui tot molt estrany, no? A mi, per exemple, m'agradaria, ja que tinc l'oportunitat, m'agradaria preguntar-li al Jordi, ell que és un expert en això, en eliminació de simbolisme català, doncs que, per exemple, aquest segle XX estem visquent un intent d'eliminació d'un altre símbol, com són els pals de la senyera, que on estem visquent a l'època en què es tracta de convertir això en un tema aragonès, d'acord? En un símbol aragonès i no pas català. Ell, evidentment, li vull preguntar si ell hi veu en això una relació directa d'intentar eliminar un fet cultural català, com és sí. el símbol nacional.
Sí, 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 totalment, i t'explicaré el meu punt de vista, Quim. Es tracta de moltes coses més que s'està fent per desvirtuar i descatalanitzar la catalanitat, no? Com el tema de Cristòfor Colom, però bueno, mira, els quatre pals de la bandera ja els trobem a la Provença, amb Ramon Berenguer III. A la Provença ja tenien, l'escut de la Provença, ja tenien els quatre pals. Ramon Berenguer IV és el que es casa amb Petronella. Llavors, no és que agafés els quatre pals de l'Aragó, perquè ja els portàvem. Si el Ramon Berenguer III ja els tenia, com poden dir els aragonesos que ens els van donar al Ramon Berenguer IV? Ja els teníem. Llavors, la bandera, hi ha un escut i algun quadre pintat, però el més important és que si aneu a veure a l'Aragó, on estan enterrats els reis d'Aragó, en cap tomba hi ha els quatre pals. En canvi, els catalans sí que hi són, però reis catalans d'abans de Ramon Berenguer IV. Per tant, són nostres aquests quatre pals, però cuidado. I ho torno a dir perquè això és molt important. Els quatre pals tenen un simbolisme universal, que s'ha d'explicar, o el significat. I els catalans vam agafar aquest significat com a símbol nacional. I si nosaltres ho sabem explicar el seu significat, tal i com va passar en temps de Jaume I, que ja ho va saber veure, moltes nacions, jo sempre els dic nacions vernacles a les nacions naturals, s'identificaran amb el nostre missatge i nosaltres serem podríem tenir el lideratge de les nacions naturals que estan emergent a tot el món. Però no sé per què aquest missatge no acaba d'arribar a la ciutat catalana. Encara estem en el nivell del símbol i hem d'anar a buscar el significat del símbol. A la Provença, ja que m'has fet aquesta pregunta, va ser on es va donar a conèixer la càbala catalana. Perquè quan mires aquestes coses et diuen que la càbala es va donar a conèixer a León. No, no, no senyor. Girona era considerada la mare d'Israel. I ara això ens ho hem deixat perdre. I penso que és un error de la historiografia catalana que des de fa uns anys ha caigut en el materialisme dialèctic i rebutja i mostra hostilitat a tots els que tenim una visió espiritualista de la història.
Bueno, perquè potser som... Ara ja som una societat agnòstica, atea, i aquests temes fan nosa a molta gent.
Bé, però si tu agafes la matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu, veuràs que forma part d'un cicle. O sigui, dintre d'aquestes quatre fases que té una civilització, que segons ell, i a més ho he estudiat a fons i estic totalment d'acord amb ell, Catalunya va començar al 800 i es va acabar quan es va casar Ferran, que era Ferran... Bueno, de fet, potser és compromís de cas, però és igual. Al 1500 es va acabar i ja van passar a ser... no sé quina paraula dir-li, sota el domini dels castellans, no? Bé, doncs aquest cicle té un moment en el que després de que la casta sacerdotal cau en un dogmatisme, i això és el que hem tingut aquí amb l'Església Catòlica, jo quan parlo d'espiritualitat no parlo dels catòlics, ni dels budistes, ni dels rabins. Jo parlo d'aquesta cosa creativa, els xinos en diuen el Tao, és una espiritualitat que hi és. Llavors, això que es va despertar en el 800 a Catalunya, segons Deulofeu, es tornarà a despertar, millor dit, és que jo ho estic veient. Escolta, la manifestació del 10 de juliol, aquella manifestació ja és aquesta espiritualitat, però el poble, el primer pas que fa el poble, segons Deulofeu, és la voluntat. Escolta, i allà érem moltes persones amb una voluntat compartida. Després ve una regeneració ètica. Jo us podria dir exemples de molts catalans que no tenen nivell ètic. I no jo, només cal agafar les notícies i veure la política, el que està passant, no? Després d'aquesta regeneració ètica, i sempre seguint la lògica de la matemàtica de Deulofeu, ve un interès intel·lectual. I aquí és on nosaltres jugarem un gran paper. Però, clar, jo me vaig entusiasmar quan buscava aquestes coses, perquè, clar, ja això és el que diu Francesc Pujols, no? I d'aquí ve allò que va dir, que vindrà un dia que els catalans anirem pel món i ho tindrem tot pagat perquè haurem conservat aquesta veritat. Home, però si és que una missió tan important com aquesta, i el Francesc Pujol se l'hauria d'ensenyar a totes les escoles de Catalunya, als nens de Catalunya, i no s'ensenya.
Bé, és que tu potser estàs fent referència a un altre tema, que és que potser ens han ocultat la nostra pròpia història, no?, durant tots tants i tants anys.
Sí, bueno, però ara...
I ara poquet a poquet l'estem recuperant.
Exacte, és un procés. És un procés que a vegades, l'anem fent, no? Cadascú va fent amb aquest tema, per exemple, de les columnes, doncs jo he aprofundit més en el tema del significat. Altres persones han tingut una altra manera de comportar-se i han pogut moure altres aspectes, no? Com l'aspecte nacional. Sí, el problema que tenim els catalans és que encara no sapiguem complementar-nos. Bueno, sí, hi ha un català que ens està donant un exemple, que és el Pep Guardiola. Escolta, jo quan veig que un jugador del Barça, quan fa un gol el Bojan, el primer que fa és anar a abraçar el que li ha fet la passada, això ho trobo esplèndid. En canvi, en el món cultural, moltes vegades, jo ho he viscut, no? Ho he viscut, a un li van preguntar, escolti, a un d'aquestos, li van preguntar, escolti, on ha trobat aquesta postal de les quatre columnes? I va dir, no, això algú que me la va ensenyar. Ens amaguem els noms, ens amaguem els protagonismes, la vanitat, aquest és el problema que tenim. Però afortunadament no tots, no tots. He ficat com a exemple el meu admirat Pep Guardiola.
Escolta, Jordi, et volia comentar una cosa. A tu t'ha costat molt convèncer els polítics de que restituir les quatre columnes era molt important. I ha estat una lluita, realment, no? Ens pots explicar una miqueta aquest procés?
Bueno, jo quan vaig veure la postal van passar com 10 anys, no?, fent coses, i tinc anècdotes curiosíssimes, perquè hi ha algunes persones a les que jo em vaig dirigir que em van dir que això és... Puc dir una paraula? A mi una persona em va dir, això és una collonada, imitant el Josep Pla. I l'altre dia el vaig veure a la foto, que estava per allà, no?
Dius, la foto això... de la inauguració.
Sí, i faig. Però després és curiós, perquè a mi molta gent no em feia cas, i a l'any hi ha una persona que no, me va fer cas, no? El dia 27 d'octubre de l'any 2000 va presentar una proposició a l'Ajuntament de Barcelona demanant que restituïssin. Jo li vaig demanar un correu electrònic, li vaig dir, escolta, no em fan cas, me fas cas tu? I aquesta persona ho va presentar. I per sorpresa meva, al cap d'uns dies em va dir, Jordi, ja s'ha resolt. PP ha votat en contra. PSC ha votat en contra. Esquerra Republicana i Iniciativa s'han abstingut. I m'acaba dient, la coherència és fantàstica, no et sembla? I això, i a més és curiós, perdona, però
alguna d'aquestes forces ahir es posaven medalles de que ells havien estat els veritables impulsors del projecte.
S'han posat medalles.
Bueno, jo no vull entrar ara, però només et diré una cosa. Jo ahir vaig estar mirant una cronologia de les columnes, no? I aquesta proposició que es va fer el 27 d'octubre de l'any 2000 no surt en cap diari. I jo dius, bueno, a veure, quina premsa tenim? És, això què és? Ignorància? Censura? I per què no parlen d'aquesta proposició? Perquè qui la va presentar? Què es deia? Què es vol amagar? És algo que no ho he entès mai. O sigui, com li diré, a l'any 2000 es presenta la primera proposta i totes les cròniques parlen només del 2002. No parlen de la que es va presentar seguint la meva lluita, no? Per què? És algo que no ho sé. Una vegada li vaig fer pel Facebook un correu, i perdoneu que no diga noms, perquè a mi em van ensenyar que així públicament no es diuen els pecats, però no es diuen els pecadors. Però li vaig fer pel Facebook un correu a aquesta persona que la va defensar, i li vaig dir, com és que permets que s'esborri una cosa que vas fer tu i encara espero que em contesti? Però també estava la foto de l'altre dia. O sigui, i és una cosa que jo no l'entenc. Suposo que jo tinc molta feina i no estic per buscar perquè m'esborren de la història. Escolta, jo el que vull és que s'expliqui el significat. No vull protagonisme. El que vull és que aquest país descobreixi la força que ens ha de portar a ser una nació dominant. No dominant. Perquè nosaltres el que tenim que ensenyar al món, els catalans, és a confederar-nos. Els castellans han ensenyat a fer imperi. Ho han fet molt bé. Els catalans hem d'ensenyar la confederació de pobles. Jo no entenc com no ho expliquen. I només caldria anar als Estats Units i dir-te, escolteu, nosaltres compartim les quatre columnes com a símbol nacional i vosaltres les teniu a l'escut de la Universitat de Washington. Que és un país confederat.
Igual que Alemanya.
I per què no tenim que explicar-ho, això? Només n'hi va haver un que em va dir, nosaltres catalans i prou. I llavors es queixa de que no ens comprèn ningú, no?
Però potser per això tampoc Europa és un país confederat, no? Perquè els estats imperialistes mai han volgut...
Que aquesta idea catalana d'Europa no l'ensenyen... Nosaltres sempre volíem una confederació de pobles naturals d'Europa, i això és el que va dir Deulofeu, que aquesta és la pau del món, vindrà el dia que hi hagi una confederació universal de nacions vernacles. Ell diu la paraula vernacle i no té por de dir-la, o naturals, i això no s'ha treballat. Els estats ho han impedit. Va haver un temps que es parlava de regions, però en el fons es donava a entendre les nacions naturals o vernacles, i això s'ha aturat totalment. I és aquí on Catalunya té una missió. I això és que, a més, en això està el significat de les quatre columnes. Per això no entenc per què, no, per què ho amaguen, no ho entenc.
A ti no t'agrada dir nom ni res, però s'ha de dir. I, per exemple, si la gent busca a YouTube les quatre columnes, apareix un vídeo de Jordi Portabella, d'Esquerra Republicana, que ara està fent campanya, no? I diu: l'espera ha estat llarga i la lluita per aconseguir-les no ha estat fàcil. El president del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella, es mostra satisfet per recuperar unes columnes que representen un important símbol de la catalanitat i, per tant, de la llibertat, etc, etc, etc. Això, després d'haver llegit el teu llibre, després d'haver estat en la exposició que s'ha fet a la Casa Lleidatana, que...
L'entrevista, que, per cert, una entrevista que em vas fer com a periodista, que n'estic molt content, eh? Les teves preguntes van ser molt bones.
I, a més, sense cap publicitat, com ha dit el Dani, això estava ple, oi?
La inauguració va anar molta gent. I hi ha molta expectativa amb aquest tema, perquè, clar, és un símbol que, per cert, no hem explicat qui va ocultar,
perdona,
aquest
però
símbol.
Penso que la Maire s'estava referint a la conferència del Centre Comarcal Lleidatà.
Ah, sí, estava plena.
Sí.
I va ser una conferència preciosa.
Exacte.
I va haver gent molt sorpresa que no sabia tot això. I, a més, quan vaig projectar el dibuix de les quatre columnes d'aquella universitat de Washington, pues que, a més, damunt de les quatre columnes tenen l'estel, i si us recordeu, al costat jo vaig ficar la senyera, l'estelada, i vaig dir: la bandera ja la tinc, ara només em cal els diners per anar a estudiar a Washington, no? Però és que és una pena que no ho expliquem, això. Tindríem un recolzament internacional.
Escolta, Jordi, ens pots explicar, tu o en Joaquim, qui va enderrocar les columnes i qui va començar a desintegrar aquest projecte original d'en Puig i Cadafalch?
Bueno, això va ser el general Primo de Rivera. Quan va fer el cop d'estat el 1923, va acabar de desfer-ho tot. Però ja abans hi havia lluites internes a l'Ajuntament i es va començar a destruir. De fet, el que feia por és que quan es fes l'exposició, doncs es vegués un símbol català.
L'exposició de 1888.
De 1929, perquè... 1928. El 1919 es van construir i 9 anys després es van enderrocar. No? Llavors, clar, però jo estic segur de que els espanyols, que en aquella època no volien que Catalunya es donés a conèixer, és perquè si nosaltres... És que la gent s'ho preguntarà als Estats Units, quan vegin ara aquestes columnes, encara que ara ho tenim com a símbol. Tasca ben feta, un èxit, molt bé, me n'alegro. Però ara el que jo espero és que quan vinguin aquí a la fira els empresaris americans, vingui algun estudiant de la Universitat de Washington i digui: coi, doncs si aquí tenen l'escut de la meva universitat. I a partir d'aquí és on jo entenc que potser començaran a llegir-se el meu llibre i a buscar el significat.
Però escolta, tu lligues també el simbolisme d'aquestes quatre columnes a la maçoneria.
Sí, sí, sí. Jo lligo amb tot el que hi ha a la presència quatre.
Que els maçons van ser els que van construir els Estats Units.
És que si mires la ciutat de Washington, l'estructura que hi ha de la cúpula del Capitol i tota aquella escalada, tota aquella escalinata i tota aquella cosa allargada que acaba amb l'obelisc, és una estructura molt similar a la que va fer Puig i Cadafalch. És que és estructura hel·lènica, és que no s'inventen res, saps? Però no solament això. És que el número 4, l'altre dia estava jo mirant una cosa de Sud-amèrica, perquè ara estic molt interessat en Colòmbia, perquè si tot va bé, el meu proper llibre sobre Cristòfol Colom tractarà de Colòmbia, perquè he descobert coses molt importants allà.
I clar, allà... això és un secret que teniu tu i l'Omaira.
Sí? Sí, bueno, se m'ha escapat, Omaira. Bueno,
ja ho he vist.
No li deixarem llegir ningú. No, i després et diré per què em ve això, no? Però clar, allà tenen una dansa, a Sud-amèrica, que és la dansa dels voladors, que també baixen quatre dansants i van fent l'espiral. És que el significat és el mateix que el de les quatre columnes. Està en la tetractis de Pitàgores, està en el número d'or. Els bascos tenen el lauburu. Jo, una de les coses que vaig trobar-me en el camí d'aquest procés de buscar el significat de les quatre columnes va ser el Lauburu i vaig estudiar llengua basca. Lauburu vol dir quatre caps, quatre principis. És el mateix. Quan busques la cabala hebrea tenen el tetragrama, són quatre lletres. Aquestes quatre lletres estan relacionades amb els quatre pals, com que els jueus no poden dir el nom de Déu. Les representen amb quatre pals. Tot això porto 20 anys buscant-ho, sé el que em dic. Però és que cada vegada que ho explico hi ha algú que em diu: i d'on ho has tret això? I tinc que portar tota la biblioteca a sobre, no? Dius, home, busquem-ho entre tots. Vull dir. Llavors, ja per acabar, perdona, el tema aquest de Colòmbia és que és molt curiós, perquè jo vaig fer una conferència...
Colòmbia, que és Colom amb M, no Colòmbia.
Exacte, però és molt curiós, perquè jo vaig fer una xerrada i parlava de les quatre columnes, també estan relacionades amb les verges negres. Quan el seu simbolisme, que és un simbolisme egipci. Llavors jo projecto una imatge d'Egipte en el que es veuen quatre columnes i dalt un estel. No? Allà també tenen la columna Jet, que és una columna que cada vegada que es canviava un faraó la plantaven dalt d'una muntanya. I això Puig i Cadafalch, que era un home molt culte, sabia totes aquestes tradicions. Bueno, doncs va haver una persona que va anar de vacances a Colòmbia i va pujar a Bogotà i a dalt es va trobar una Nostra Senyora de Montserrat, una verge negra amb la bandera catalana, la bandera de Colòmbia. I ràpidament, quan va arribar, Jordi, diu, allà hi ha Montserrat i tal. Clar, i això és molt important. Aquest dato és molt important i l'estic estudiant a fons, perquè qui va portar la bandera catalana a Bogotà amb una verge negra a Nostra Senyora de Montserrat?
I que és molt coneguda a Bogotà. Que sí,
és sí, és tot un símbol.
Sí, però el que no coneixen és que aquella bandera sigui la catalana.
No, això
no és sap.
Clar,
no se sap.
I la culpa és nostra. La culpa és nostra. Jo el primer que faria és un agermanament, no?, entre el monestir de Montserrat i el monestir de Montserrat i a Bogotà.
I tant, per exemple.
Escolteu, hem parlat de religió, de la senyera, de símbols, de semàntica, d'història. Hem de fer una petita pausa i tornem en un instant.
Com sobre l'arbre sec i la terra eixuta cau la pluja en pastí. Voldria que les paraules arribassin ací. Quatre rius de sang, terra polsosa i vella, corral ple de baralles entre els que es diuen germans, és el que hem trobat. Una por immensa que ens ha fet callar tant, una por immensa que encara ens fa callar, una por immensa que ens ha fet tant de mal, és el que hem trobat. I els quatre rius de sang, cada vegada més grans, i els quatre rius de sang cada vegada més grans, i un espès silenci tallaven tantes mans. I amb tot un passant nostre sabem el que volem des d'aquesta terra, germans, la dels quatre rius de sang. Terra polsosa i vella, on creixen noves mans, on mils i mils de boques cansades de silenci es disposen a parlar des dels quatre rius de sang. Terra polsosa i vella, on creixen noves mans, on mils i mils de boques cansades de silenci es disposen a parlar des dels quatre rius de sang, des dels quatre rius de sang. Parlant-me de tu, en me parlant de toi, quand le paysage, la nature humanisée, rend possible l'expression du sentiment amoureux.
Cantarem la vida. C'est une chanson qui dit « Nous chanterons la vie ». nous chanterons notre vie de peuple qui veut pas mourir.
Jordi, per què has escollit aquestes dues cançons del Raimon?
Trobo que són dues cançons molt significatives. La de Quatre rius de sang, per dues coses. Perquè els quatre rius de sang fan referència també al número 4. El número 4 té molts significats. I a vegades els artistes inconscientment diuen coses que després descobrim el significat amb el pas del temps. I la sang comporta un codi genètic, comporta una ensenyança. Llavors, també en aquest sentit jo hi trobo un simbolisme de lo que són els orígens, no? El Raimon tenia molt present els orígens. I jo penso que els catalans, en tant que catalans, en tant que habitants d'una nació natural que és Catalunya, som originals del lloc on habitem. Per exemple, aquí tenim dues persones que són nascudes a Colòmbia o a Ciutat Real, habiten a Catalunya i parlen català. Per mi això és ser natural. Per mi això dona sentit a la vida. I amb aquesta cançó hi surt això. Però també surt una altra cosa. També diu, som un poble ple de baralles entre els que es diuen germans. I això, aquest és el mal. Aquest és el mal de Catalunya. De la mateixa manera que jo he parlat del significat del nostre símbol nacional, també vull parlar del mal que patim. Un poble ple de baralles entre els que es diuen germans. Aquesta cançó ho diu, per això l'he escollit. L'altra cançó, i per fer reflexionar. Jo, el primer. L'altra, Cantarem la vida, és que recentment jo he participat, assessoro una mica modestament en la construcció d'un museu molt significatiu per Catalunya, que es farà a Gombreny, concretament a Montgrony, que és on està l'Otger Cataló. I allà em van convidar a fer una conferència fa poc a Sant Joan de les Abadeses. I, clar, aquest mite és molt important, no? Perquè l'Otger Cataló és un mite, s'ha d'entendre alegòricament. Llavors, amb nou cavallers va reconquerir Catalunya quan Catalunya estava dominada pels sarraïns, no? I em va semblar que la cançó Cantarem la vida significa aquest despertar, perquè aquest despertar que veiem arquitectònicament a Montjuïc, amb el conjunt arquitectònic de Puig i Cadafalch, el trobem en les cançons de Raimon. Raimon diu cantarem la vida de poble que no vol morir, el trobem en la mitologia catalana. Vull dir, no solament s'ha de buscar en les columnes, s'ha de buscar en l'art, en la música, a tot arreu, quan es manifesta aquest esperit creador, surt a totes les arts, comprens? I per això l'he escollida, no?
Sentint-te parlar tu, jo vull que tu vinguessis en aquest programa perquè jo considero que tu i potser en Luis Racionero, que també és un altre català, un altre intel·lectual català, sou, d'alguna manera sou els Umberto Ecos catalans, en el sentit de que sabeu combinar perfectament el que és la història, el que és la simbologia, el que és tot aquest esperit clàssic que encara persisteix i viu i és l'arrel i és el fonament de la nostra cultura, no?
És molt curiosa aquesta associació que m'acabes de fer. Jo estic tremolant perquè això, tu tens algun espia secret que m'ha vingut a casa meva a mirar l'últim llibre?
Poders telepàtics.
Mira, és que et diré una cosa que et sorprendrà també, com a mi m'acabes de sorprendre, no? L'últim llibre que he llegit és El cementiri de Praga, de l'Umberto Eco, un llibre excel·lent en el que es demostra com un manipulador de documents pot enganyar amb una opinió pública. I avui, mira el que porta la butxaca, avui he vist un retall de diari que diu se presenta el llibre La mort de Venus, de Lluís Racionero. Jo, a Lluís Racionero, sempre l'he seguit. I hi ha un llibre seu que a mi em va ajudar molt. Després d'aquella malaltia que jo t'he comentat que vaig estar malalt, el primer llibre que vaig llegir va ser Sarcamón. Vaig descobrir els càtars i vaig descobrir...
I va ser el primer impulsor, sí, del redescobriment del catarisme, llibre... i això no mai se li ha estat reconegut.
Jo li reconec molt. I avui m'ha fet gràcia perquè, mira el que tinc retallat, del comentari que li fan amb ell, algun dia si pots portar, que també s'ha de donar a conèixer, sí, a Catalunya. Tot i que també va tenir la seva decepció, perquè jo li vaig demanar que s'adherís a la restitució de les quatre columnes, i li vaig regalar el meu llibre, i quan ell ho va veure, va signar la carta d'adhesió, i em va dir, això s'ha de fer. I recordo que jo li vaig dir, senyor Racionero, que és que n'hi ha hagut un del PP, de l'Ajuntament, que quan se va presentar una moció, una mica a instàncies meva i tal, es va negar. Diu, pues això ho preguntaré jo, perquè ell, decebut, se'n va anar decebut, me va explicar, d'Esquerra Republicana de Catalunya, es va passar al PP. I això li vaig demanar que m'ho expliqués perquè jo no ho entenia. I en fi, vaig conèixer una mica la persona que hi ha sempre darrere del personatge, no? Però avui m'ha fet gràcia, i a més fixa el que he retallat de la presentació que fa el seu llibre. Diu, fins que no hi hagi una revolució espiritual no tindrem un art decent. Doncs aquesta revolució espiritual que tu m'has relacionat amb ell, doncs aquesta revolució espiritual és la que jo estic dient, no, però no perquè ho diga jo, és la que jo he trobat en els escrits de Cadafalch, de Francesc Pujols, de Deulofeu, i també d'una persona que avui dia, tan catalanistes que som i tots els d'aquí independentistes, i el llibre que s'hauria d'ensenyar a les escoles catalanes, a part de Francesc Pujols, el concepte general de la ciència catalana, i a part de la matemàtica de la història del Sant Deulofeu, s'hauria d'ensenyar Lo catalanisme, de Valentí Almirall. Aquest llibre, jo fa molts anys que el tinc de capçalera. Però avui, curiosament, he portat un que també el vull recomanar, i no és perquè sigui de la mateixa editorial de llibres de l'Índex, és perquè realment és molt important. El va escriure un que es diu Artur Bladé de Zumbila i es titula Geografia espiritual de Catalunya, el pensament de Francesc Pujol. Aquest llibre resumeix moltes de les coses que jo explico quan parlo del significat dels quatre pals catalans. I el recomano perquè veig que estem en aquesta línia, no? Perquè igualment que estem dient que hi ha d'haver una revolució espiritual en l'art, hi ha de ser a nivell nacional. I aquesta revolució espiritual a nivell nacional són la sobirania de les nacions naturals o vernacles i de la desaparició dels estats constitucionalistes. I amb això nosaltres tenim una filosofia que la podem ensenyar a tot el món. No perdem més el temps.
Doncs nosaltres volem recomanar el teu llibre, que és Les quatre columnes catalanes, publicat per l'editorial Llibres de l'Índex l'any 2005, però que encara podeu trobar a totes les llibreries, i que a més ara es troba en plena actualitat arrel de la inauguració de les quatre columnes de Puig i Cadafalch, però, com ja hem dit, on es parla de moltes més coses que no pas només de les quatre columnes. Els nostres convidats volen dir alguna coseta? L'historiador el tenim molt, molt callat.
Sí, si em permeteu dir una cosa.
Sí.
Abans, és que estàveu parlant de la construcció una mica europea, d'acord? I jo recordo que fa un parell d'anys, en una entrevista als Matins, d'en Cuní, van entrevistar el José Durão Barroso, el secretari de la Unió Europea, el comissari. I recordo que era un dia en què havia un acte a Barcelona, se celebrava un acte de la Comissió Europea aquí a capital de Catalunya, i aquell home, el Cuní, va quedar atònit, perquè en un moment donat Durão Barroso li va dir que estava molt content de ser a Barcelona i a Catalunya, perquè d'alguna manera Catalunya era la cuna del que avui és la Unió Europea. Evidentment, els que escoltaven l'entrevista es van quedar molt parats perquè no van entendre res i van continuar l'entrevista, no? Pues una mica va enllaçant amb el que deia en Jordi abans. El problema és que nosaltres mateixos no coneixem la nostra pròpia història i el nostre propi tret cultural, i que abans de poder ensenyar a fora, com ell deia, cal realment aprofundir molt en retrobar la nostra història, no? En furgar una mica i sàpiga una mica qui som, d'acord? Perquè és una mica trist que hagin de venir de fora a explicar-te qui ets i que et quedi la cara una mica de tonto,
Jo
Jordi, això ho hem comentat moltes vegades, sí, suposo que estarà d'acord.
Sí, totalment d'acord amb tu. I a més, el teu comentari m'ha suggerit una cosa que no pensava, no, m'has fet vindre al cap. Aquí a Barcelona es va fer una trobada d'intel·lectuals europeus, hi va haver un intel·lectual europeu molt prestigiós que es diu George Steiner, i al Saló del Tinell va dir: Europa se construirà sobre tres columnes: l'art grec, el dret de Roma i la càbala catalana. I nosaltres encara tenim prejudicis sobre explicar què és la càbala catalana, i aquí espero que, jo esperava, vaja, que la frase d'un intel·lectual europeu crides l'atenció. Pues no, ningú es va preguntar què és això, ni què significa, ni què hi ha al darrere, ningú s'ho va preguntar. Però mentrestant, venen gent de fora i venen a visitar Girona, mare d'Israel, i nosaltres anem a Girona i no ho sabem, desconeixem totalment la nostra història. Tens raó. Bé, nosaltres suposo...
A més a més, què estem fent nosaltres mateixos amb la nostra història? Què està succeint avui en dia amb els nostres museus, per exemple? Estan absolutament buidats de contingut. Com és possible, per exemple, anar a un museu marítim, al museu d'una potència naval medieval, no només medieval, i vas allà i sembla una exposició de quatre maquetes i quatre coses simples. O vas al museu de la ciutat, d'història de la ciutat, t'ensenyen quatre pedres romanes i resulta que tot el fons històric el tenen amb una nau o en un magatzem a la zona franca. Nosaltres mateixos estem ocultant la nostra història.
Bé,
no estem deixant que els nostres fills coneguin una mica qui som, d'on venim, on anem. Així, realment és una mica difícil. Si no agafem una actitud una mica més crítica i una mica més beligerant amb els nostres propis administradors, diguem-ho així, realment el camí és difícil, el camí és
rocós. Ara que parles de museus, a mi cada vegada que veig que hi ha aquest litigi per portar-se les obres d'art del Museu de Lleida a Barbastre, jo penso, com és que no surt cap polític i demana que es tornin a restituir a Catalunya les terres que es van annexar a l'Aragó? Perquè això és una política que ens estan fent d'esmicolar-nos, no? Com això que estan fent en València i amb les Balears. Però és que aquí aquest llenguatge no el troben, almenys, i és que jo observo i veig que cada vegada anem a pitjor. I quan proposes una alternativa, moltes vegades mateixos catalans no la creuen, ens falta aquesta confiança, no?
Home, sobre el propi tema de l'art sacre de Lleida, jo recomano, per exemple, llegir un llibre de l'Eugeni Casanova, que és El complot. Més d'un s'hi quedarà de pedra quan entengui com s'ha construït aquest artifici per fer que aquestes obres se'n vagin a Barbastre.
Bueno, això és el que tracta el tema aquest de l'Umberto Eco del cementiri de Praga, com se fan artificis per enganyar la gent i quedar-se i expropiar coses dels altres. Sí, és aquest el tema.
Ens el pèl,
El tema de que nosaltres mateixos ens ocultem. Sempre hem parlat de que ens han ocultat la història, però
sí,
molt sovint som nosaltres mateixos que ens l'ocultem, potser ja per prejudicis d'una història ja oculta, però també per deixadesa i per malintencionament, no? Una actitud malintencionada de certs polítics, no? Potser.
I també degut a circumstàncies diverses, a nivell de poble hem patit uns hostigaments molt forts i ens fa por de pensar. Pensa que jo ara ja tinc 61 anys i quan vivia a les Borges Blanques, a casa meva encara em deien: vigila, això no ho diguis, vigila, vigila, no parlis. O sigui, ja ens ho feien de petit, no? Ja hem patit una censura. Jo suposo que les noves generacions perdran aquesta por. De fet, ho estic observant, no?
Aquest programa és un exemple.
Parlem i la teva intuïció és una esperança de futur.
Escolta, tu ets blocaire.
Tinc un blog, sí, escric coses a vegades.
Els blocaires sempre hem estat menys tinguts.
Ah, sí?
Jo crec que som el pal de paller de la cultura d'aquest país en aquests moments. Els periodistes es posen la medalla, i però els blogaires som extraordinaris.
Bueno,
jo em faig autopropaganda també com a blogaire, i ja. I el teu blog, aviam si tinc ben escrit l'adreça,
Blog Bernacle, es diu.
Blog Bernacle, blogspot.com seria l'adreça.
Sí, una mica... allà em fa... Hi ha algunes persones que s'han fixat que... Faig referència a una ensenyança cristiana. Que és que, mira, a mi, jo vaig anar a missa només una època, no? Quan vivia el papa Joan Pau XXIII, quan el Concili Vaticà II. Després, quan es va morir ell, els que han vingut no m'han convençut. Però en aquella època es va donar a conèixer de les llengües vernacles i es començaven a fer misses en la llengua del lloc. I això, clar, Franco no li anava massa bé, perquè l'Església es ficava de banda del català. Però clar, aquella ensenyança jo l'he ficat al meu bloc al començament, perquè els cristians, segons és que és molt grossa aquesta també, els cristians diuen que Jesucrist va dir, i aquesta és la festa del Pentecosta, que coneixeríem els autèntics cristians perquè l'Esperit Sant els donaria el do de llengües i parlarien en la llengua de cada lloc. I jo vaig vindre a Barcelona i vaig pensar: qui són aquests cristians que parlen castellà? La llengua vernacle de Catalunya és el català? Com és possible ser cristià i no parlar català? No ho entenia. Aquesta va ser la meva ensenyança, i jo encara ara m'agrada tocar aquest tema per veure quines opinions hi ha, no? Però jo encara m'ho crec, això que em van ensenyar de petit. En canvi, el que m'ensenyen ara alguns capellans de la Conferència Episcopal Espanyola, m'assusto. Jo, la meva fe és una altra.
Aquest programa pretenia que a la segona part féssim una miqueta de tertúlia sobre l'actualitat independentista. El que passa és que, tenint avui de convidat en Jordi Salat, sincerament, ho trobo un error molt greu, perquè ens perdríem el quart d'horeta que queda de poder aprofundir una miqueta més en el teu llibre i sobretot amb la teva sabidoria, no?
Home,
a mi m'agradaria molt,
només comparteixo el que he anat estudiant, eh?
Ja que tenim aquí dos historiadors i que els altres estem callats escoltant perquè aprenent. M'agradaria molt si ens podies fer 5 cèntims una miqueta de si en Puig i Cadafalch que era maçó, si la maçoneria era important en aquella època a Catalunya i quina relació té una miqueta tot plegat amb, perquè clar, en Franco tenia una obsessió també contra els maçons, no només contra els catalans.
Sí.
Perquè els maçons eren un moviment molt potent a nivell internacional en aquell moment.
Mira, i aquest llibre que t'he recomanat de Valentí Almirall, El catalanisme, era maçó, aquest està comprovat. Jo no sóc maçó. T'ho dic perquè fa poc vaig trobar una persona, i com que em dic Salat i fa anys el gran mestre de la maçoneria d'Espanya es deia Lluís Salat, es pensaven que jo era parent seu. I jo no sóc masó i em dic Salat, sóc nascut a l'Espluga Calba, terra de Lleida, estic molt orgullós, m'he criat i em sento molt de les Borges Blanques.
I estiuejant de Planoles.
Sí, també, a vegades
en secret. Planoles,
a descansar. Però quan jo vaig a mirar Puig i Cadafalch, vaig llegir que quan baixàvem el tren des de Mataró a Barcelona per estudiar, baixava amb un que era masó. Llavors, hi ha un altre tema que jo no tinc cap prova i me'n guardaré bé de dir que era masó o no era masó. Jo només puc dir ara unes peces del puzzle que jo tinc, però jo no faig cap judici, no trec cap conclusió. Llavors, el que sí puc dir és de que Josep Puig Cadafalch estava relacionat amb els Jocs Florals. i als jocs florals hi havia molts masons. Perquè darrere de la masoneria hi ha un concepte hel·lenístic, hi ha un concepte de Déu que és molt característic, no? Déu és saviesa, no és obediència solament. Has de pensar, has de dialogar. I en canvi hi ha altres religions, totes, la catòlica, la budista, jo he estat amb els rabins, tots demanen que creguis al representant, i això és fals, no podem obeir, hem de pensar. I a mi totes les espiritualitats que fan pensar m'hi sento identificat. Llavors la masoneria també té certes coses, jo des de fora, que hi ha unes obediències, hi ha uns misteris, i jo no m'hi he volgut ficar mai perquè m'agraden els enigmes, no m'agraden els misteris, i però sí que penso que en aquell entorn de la Barcelona de Puig i Cadafalch, Barcelona era, m'atreveixo a dir, la capital de la masoneria d'Europa en aquell moment, això sí que m'atreveixo a dir-ho.
I això quines interconnexions a nivell internacional podia tenir?
Mira, jo mai he portat, jo he estudiat això, i mai he portat decepcions perquè he vist alguns maçons que eren centralistes, espanyolistes, francesos, italians. Clar, la meva concepció mental és vernaclista. Jo crec en les nacions naturals, no crec en els estats. Crec en la Confederació de Nacions Naturals. O sigui, i conec molts catalans independentistes que diuen, és que a mi m'agradaria sentir-me agermanat amb els andalusos, amb els castellans. I aquí tenim prova de que un senyor de Ciutat Real està aquí amb nosaltres i entén la nostra causa, i a mi m'agrada molt això, no? O Maire s'integre. Doncs aquest és l'esperit que jo voldria, que totes les regions, les nacions naturals, tots els habitants, fossin quines fossin els seus orígens, s'integressin en la originalitat, la vernaclitat, la naturalitat.
És una qüestió de respecte, al cap i a la fi.
Sí, però
de respecte
també
cultural, d'unes
de
cultures envers les altres.
I que la creativitat... Mira, hi ha una de les frases de Puig i Cadafalch, que avui n'hem dit poques, si vols,
sí,
que ell diu que des que a Catalunya es va començar a parlar castellà, es va perdre la creativitat. Llavors jo crec que les llengües realment creatives i que fan pensar són les llengües vernacles, i les llengües que fan obeir són les llengües forasteres. I a Catalunya la llengua castellana, agradi o no agradi, és una llengua forastera, és autòctona de Castella. Jo entenc la llengua castellana, el que no entenc és la llengua espanyola.
No existeix.
No existeix.
Directament.
Llavors, és això el que a mi em preocupa. La llengua autòctona és la llengua que fa pensar. Tu mira a Catalunya, a veure, quants artistes hi ha a Catalunya i quants artistes hi ha en els llocs on no hi ha llengua vernacla. Mira-ho, observa. Mira el que diu Dalí, Puig i Cadafalch, va dir que per ser molt universal s'ha de ser molt local. Això ho va dir Dalí, ho va dir Miró, ho ha dit Tàpies. Has sentit alguna vegada amb algun de Madrid que ho digui això? Allà diuen que s'ha de ser molt espanyol per ser universal. Confonen el ser molts amb el ser persona, amb el ser una cosa espiritual.
O potser confonen Castella amb Espanya. Que jo
totalment.
Crec que,
i a més,
jo crec que és l'arrel del problema.
I a més, aquest és el problema.
I a més el terme de la hispanitat, que se l'han apropiat i que ens han agafat també a tota Amèrica Llatina, això per mi és...
Això és una manipulació de la història.
Exacte,
molt
sí.
Escolta,
molt.
Però tenim aquí un castellà que es defensi. Defensa't.
No, ell és el millor,
ell és català.
Exemple.
Jo però és d'origen castellà.
És el millor exemple que podia trobar avui aquí, de persona integrada.
Si què n'opines tu de tot plegat?
Primer que estic agosarat, no? Estic aprenent molt, i el Jordi Salat nos ha donat unes classes impagables de sabidoria.
No, impagables ja t'ho cobraré després.
Sí.
Això no ho he dit jo.
Això sí que és difícil. Pròpiament català i autòctona.
Home, jo he dit que era català. Sí.
I no tot és bo,
És increïble, no? Estar escoltant al Jordi Salat és una gozada. Per a un castellà que està assimilat i que realment sent la causa catalana i que se senta, jo em sento molt còmode con tota la l'entorn, les aspiracions, la visió del món que se té des de Catalunya, con detalles molt planers, no? És que estàs veient un telenotícies d'una cadena estatal i no te sents identificats, i és la meva llengua materna, sinó és l'estil, la forma, el formato, las mateixes notícies, no? Són, i ves un informatiu de TV3 o Canal 33 i sents que està, a pesar de que no és la llengua materna, que no és lo que seguramente cuando pienso y cuando hablo de cosas complejas tengo que recurrir al castellano porque no tinc no tinc un ampli domini del llenguatge del llenguatge, però sí que tinc una
tens l'esperit català, ja, que és l'esperit universal que comentava.
Que es manifeste amb la particularitat catalana, és això.
És que a vegades estic veient una pel·lícula en català i no sé si és en castellà, en català, no? No distingueixo. Distingueixo molt bé la única dificultat que jo trobo i que si una per a mi és una incongruència, no? És que tenir un sentiment nacionalista català i independentista per moltes raons i no estar acompanyat de la llengua, no? I penso que a lo millor l'entorn que normalment me rodea és castellanoparlante i tothom, la meva família i la meva dona que és catalana i les seves germanes i la seva i tota la estructura familiar son catalans y siempre me hablan en castellano. Y entonces también es una cosa que en una conferencia que va está de sobre inmigración, ahora los problemas que han surgido de algunos ayuntamientos con el tema de la inmigración y demás, estaba el Oriol Amorós, que era el antic secretario de inmigración de aquí del gobierno tripartit. Y él va a decir, a la demanda, cuando alguien del público pidió que hablase en castellano, dijo que él se negaba a hablar, que entendía que la opinión con respeto, pero que él no iba a cambiar el idioma porque pensaba que era una forma de que el catalán superviviera. El hecho de que uno se esfuerce un poco en entender el catalán no es tanto para el que viene aquí, no es un esfuerzo, no es demasiado el pago que se pide, y sí que es importante, la posición de la lengua en el número de, él dijo que había como 800, ¿cuántas lenguas dijo Mayra? En el mundo, y nosotros estábamos en X número, y él no quería perder esa posición dentro de las lenguas vernáculas de todo el mundo, ¿no? Y que si tú perdías el automatismo de hablar el català en tothom, salvo las excepciones cuando no te entenen, pero qualsevol, al cabo aquí, tú, yo lo he comprobat que qualsevol amic o família que ve de la Mancha y está aquí un mes o dos mesos, almenys és segur que comprèn el català, lo comprèn.
Jo volia dir un matís de les coses que has explicat. Has parlat de llengua materna. La llengua materna, per mi, no és la llengua, per entendre'ns, de la dona que em va parir. No, la llengua materna, aquesta llengua ètnica, la llengua materna és la llengua del lloc on habitem, a Catalunya, i tota la seva àrea d'influència. Aquesta llengua és el català.
Sí, Jordi, però la materna en el sentit de que tu has estat 20 anys de la teva vida, la teva mare ha estat, sí, al costat, t'ha donat, t'ha explicat els contes, sí, les emocions, sí. T'ha transmet tot el que una mare pot transmetre a un fill i que queda gravat en el disco duro, sí, d'una manera molt important.
Que sí.
Després tens que fer un esforç intel·lectual molt fort.
És que t'entenc. Te dono la raó. L'únic que volia fer aquest matís, no per contradir-te, al contrari, sinó perquè dintre de la cultura erànica hi ha dues divinitats relacionades amb la llengua, que és la deessa Etna, que és la llengua de la mare ètnica, que està bé, s'ha de tenir, que està molt bé, i l'altra és la llengua de la deessa Gaia, la de la Terra. I és en aquest concepte, saps, que et volia dir? O sigui, les dues són importants. I a més, en el meu cas, vaig estudiar basc, ara estudio llengua hebrea, quantes més llengües sapiguem, millor. Sí. Però la del lloc on habites és l'essencial.
Bé, amics, hem d'anar acabant ja el nostre primer programa de l'Orient Independentista, perquè el temps se'ns ha tirat a sobre. Ens pensàvem que ens sobraria temps i ens n'ha faltat. Això és culpa del nostre convidat?
No, la teva intuïció, que ara tota la nit ja pensarem, només em faltava pensar la teva intuïció avui a mi.
Escolteu, aquí arriba el nostre primer programa de l'Hora Independentista, són les 10, la conversa s'ha d'acabar per força. Ens han acompanyat el nostre convidat, l'investigador i blocaire Jordi Salat, que acaba de publicar el llibre Les quatre columnes catalanes, la blocaire, periodista i investigadora social Omaira Beltrán, el membre de l'Agència Intercultural Adolfo Rodríguez, perdoneu, i l'historiador del Cercle Català d'Història, que per cert m'agradaria convidar-lo ja des d'ara, en Joaquín Ullán, a fer-li una entrevista a la setmana que ve o la propera, quan a ell li vagi bé, perquè ens pugui explicar una miqueta aquesta història oculta de Catalunya que hem de recuperar, no?
I un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per haver estat aquí amb nosaltres, encara que sigui en la distància. I, bueno, recordar-vos que us animem a retrobar-nos demà a la mateixa hora, de 8:45 a les 10 del vespre, a l'Hora Independentista de Som Ràdio, que us recordem que també podeu seguir en directe per internet el programa a la web som.cat, i desitjar-vos una molt bona nit i donar-vos les gràcies per la vostra companyia i als oients per la seva paciència. Bona nit. Bueno, i fins demà.
Jo vull donar les gràcies també a tots vosaltres, a tots els oients, i ha estat un plaer.
Igualment,
bona nit.
Bona nit. Gràcies a tots.
Bona nit, Joaquim.
Sembla que no ho vas entendre quan vaig mirar els teus ulls. La teva cara te'n va sorprendre, no esperava menys de tu. No m'agrada seguir lleis que em resolguin el futur, només faig sempre el que vull. Saps política estimada, més val que tu montis bé. El teu paper és tan miserable que t'amagues en el temps. No em facis seguir-se el joc, que no vull prendre partit, que els discursos sempre m'han avorrit. Jo no crec en el poder, jo no crec en l'orgull, jo no vull
Ja tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell s'avioneta i es teu submarí t'hi ha apartat. Ja tant es té fei sa dalleta, quan dius tu podries ser meu, t'és sexy, t'és dolça i t'és freda, oh yeah. La jungla i es bosc animat, estrenes vaixells avioneta i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant sa fruita vermella i quan t'acabi riuré, de la pots nenufars princeses, oh yeah.
Treballa fent de gos a les festes infantils, treu la pols a la disfressa, puja el set pan de trotinat que avui quasi ni s'ha engegat i no pot mai passar de quarta. Avui l'ha contractat una família benestant de la ciutat que viu a la part alta. Ara hi fa 10 euros de benzina, que no en té pas per més, i fa un vistasso a la revista. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils, aparcar sempre li costa. I amb el temps que fa de gos, encara es posa nerviós, truca i espera resposta.